el document clau en tot el judici.
I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Jaume Noguera.
Són les 12:05. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de refugis climàtics. Voleu fixar que l'immensa majoria de patis de totes les escoles fa, bé, 100 anys que no tenen ni un sol arbre, que estan plens de ciment. Per què? No hi ha ni una sola ombra en els patis de les escoles. I d'això parlarem, de refugis climàtics en els patis de les escoles en l'arquitecte Cristina Llorente. Després parlarem de mobilitat en el centre de Palma, concretament d'autobusos de la EMT. Més tard viatjarem fins a la universitat per parlar amb el Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors, perquè pel mes de juny ja estarà en marxa el nostre supercomputador de Balears, el Mare Nostrum. Formarà part d'una xarxa de 12 supercomputadors de tota Espanya que permetrà fer operacions inimaginables, fins i tot també aplicables a la intel·ligència artificial. Més tard, a la nostra radiografia mallorquina, parlarem de parelles culturals, una iniciativa que s'ha fet en el Museu de Manacor. I anem a Maria Antònia a Esquines, en el nostre temps per Mallorca Jove, parlarem de les despeses formiga, aquestes compres online. Per cert, avui tenim uns convidats molt especials. Me podeu dir de quina escola són aquests infants que tenim aquí? De l'escola Jaume I de Palma, com esteu, companys? Benvinguts, són infants de quant d'any tenen? 7 o 8, quant d'any tenen? De quin curs sou? De quin curs sou, mem? Tenen 9 i 10 anys, vénen de Jaume I de Palma. Són un caramull dels lots que ens estan mirant ara a fer el programa en directe. I per tot vosaltres va aquest El Dia a Mallorca. Comencem! Scheller, cantaven els Stones de 1969, Dóna'm refugi, Give me shelter. I d'això xerram, de refugis climàtics, perquè l'arquitecta Cristina Llorente, especialista en polítiques públiques i directora del col·lectiu Arquitectives, ha fet pocs dies una conferència sobre la necessitat de tenir refugis climàtics a les escoles, ara que saludàvem en els nins de Jaume I. L'augment de les temperatures i l'efecte illa de calor, sobretot en els entorns urbans, fan que sigui més que necessari que hi hagi ombra en els patis. Cristina Llorente, bon dia, benvinguda, com estàs?
Bon dia, gràcies, molt bé.
Ara ens hi podríem demanar, tenim 20 nins a davant. M'ho podeu dir si hi ha ombra en el vostre pati? Hi ha arbres en el vostre pati? N'hi ha o no? Fan com una cara així, fan com que no. Mos venen a veure avui els nins de Jaume I i tots posen una cara que... Per què, Cristina? Jo no record cap escola amb arbres ni de quan era menut. No ve d'ara. Hi ha una norma, hi ha un per què no hi ha arbres en els patis?
Sí, efectivament, hi ha una certa normativa que el que obliga és... O sigui, no diu que no hi hagi d'haver arbres, no? Ja. Però sí que diu que s'han de tenir unes pistes esportives i que la condició d'aquestes pistes esportives és que han d'estar encimentades i lliures d'obstacles. I això que fa? Que molts de centres educatius, especialment els centres educatius que estan en els nuclis urbans, com pot ser bé el Jaume I, se troben que tot l'espai que tenen per esplai, per aquest pati, l'han de dedicar en aquestes pistes per complir normativa. Per tant, aquesta regulació és un entrebanc important pel fet de poder naturalitzar els patis i de poder tenir aquests refugis climàtics que, com bé deies tu, cada vegada són més necessaris.
Clar, però, per exemple, en els costats, posar arbres perquè hi hagués un poquet d'ombra, o tampoc se pot en els costats de la pista, perquè, clar, és que és un... allò bull, encara bull.
No, realment no, tampoc no se pot, perquè aquesta mateixa normativa diu que en el perímetre d'aquestes pistes tampoc no hi pot haver obstacles que puguin provocar que els infants se facin mal. Igual... Realment, no m'apareixeria tampoc una solució bona, diguem, posar arbres en el perímetre, perquè és vera que estan xerrant de refugis climàtics, però també el disseny dels patis ha de ser inclusiu, i aquestes pistes on se juga a pilota, i bàsicament a pilota juga a futbol, no són inclusius. Perquè està comprovadíssim que qui juga en el centre d'aquest pati, doncs la seva majoria són nins... nins mascles, mentre que les nines queden sempre en els perímetres dels patis. Per tant, se genera una desigualtat d'ús en aquest pati important, que també se podria resoldre en el cas de redissenyar aquests patis.
És cert. Malament, de cada vegada, gràcies a Mariona, a Naqueta, a Patri i a Virginia, de cada vegada més nines que juguen en el futbol, però sí que és cert. Per tant, com se podria crear un refugi climàtic, una escola? Perquè tu dius que en els centres urbans som els més afectats perquè degut al model urbà actual, però com se podria crear un refugi climàtic, una escola ja existent? Què se podria fer?
Bàsicament el que hauríem de fer és redissenyar el pati, en una primera instància, eliminar tot aquest paviment impermeable, que el que fa és que pugui la temperatura a tota la superfície del pati. Segon, afegir vegetació, afegir arbres, que també funcionen com per baixar la temperatura, i a més ens poden servir, ens poden complementar tots els continguts d'educació ambiental del currículum, i finalment podríem estar parlant també d'elements d'aigua, no?, que també refresquen. Mira, jo ara justament m'agafava a Granada, som a Granada, i els àrabs això ho tenien vistíssim a Granada.
Ara hem perdut connexió amb la Cristina. Mos acaba de dir que precisament és a Granada. Anem a intentar reconectar amb ella, però sí que és cert això que mos anava a dir. Granada, com a mínim, tu veus els jardins de l'Alhambra, el General Ife, i sí que l'aigua brolla de pertot. És cert, això. Hi ha molta planta, molta guerriga, per dir-ho de qualque manera, d'aquesta mata baixa, mig alta, que així presos, que fan ombra. I sí que és cert que, mira, Granada sí que és una ciutat on hi ha molts d'arbres. Però jo ara li anava a dir, ara quan en recuperem la connexió, que, per exemple, si mos fixem en les ciutats grans, no m'ho posa l'exemple de Palma, si vosaltres penseu bé, a Palma només hi ha ombra en el Born i a la Rambla, però és que fa centenars d'anys, perquè el Born i la Rambla se varen obrir, de Palma, se varen obrir en el trànsit de persones en el segle XVII, quan se va desviar la riera del 1613. Cristina, deia que tu ets a Granada i que, clar, que els àrabs sí que ho tenien present, això de circular aigua. Jo posa com a exemple l'Alhambra, el General Ife, aquells xipresos que fan ombra, i sí que és cert que allà sí que, per ventura, és perquè passen calor des de fa molt de més temps, sí que tenen molt més present lo de posar ombra, no, Cristina?
Sí, però a part, a més, com que estem xerrant de patis, aquesta ombra, aquesta aigua, aquesta vegetació extra, diguem, que hauríem de fer tots els patis, especialment també en els centres urbans, també afavoriria a la ciutadania general, perquè si ja és que tots aquests patis convertits en refugis climàtics se poguessin obrir a la resta de les barriades de la ciutadania, d'entrar en horari molt actius, no? Per tant, el tema fet de generar una xarxa de refugis climàtics a la ciutat també ajudaria a tothom, i més especialment a la població vulnerable, estan xerrant de gent gran, estan xerrant de persones sense sostre i també infants, a tenir aquests espais on refugiar-se en moments, en episodis de temperatures altes, no? Per tant, és una transformació que seria beneficiosa, ja ho dic, no només per els infants, sinó per tot el sistema.
També el que és cert és que les ciutats en si, s'asfalta és una pella. Jo de vegades he dit seriosament, mitja broma, que tapar la via cintura, per exemple, amb plaques solars, allà on se pogués, a banda de reduir l'efecte asfalt, aprofitarien tot aquell galantó, perquè és que s'asfalt, tots els carrers, ara aquí surts de davant la ràdio, en ple estiu, i és que el carrer bull, i això fa que la gent posi més aire condicionat i que aquest home encara més generem més efecte calor, perquè l'aire condicionat empeny aire calent. És un cercle viciós, que si no sembrar arbres, però ja no t'ho dic a les escoles, ara ja t'estic xerrant en general, sembrar arbres, la millor ombra és la d'un arbre, no?
Sí, i és una llàstima perquè darrerament la tendència sembla que és anar talant arbres urbans per sí. Diferents motius, però darrerament estan veient com s'estan talant arbres de la ciutat, que no s'entén gaire bé com hi ha aquestes tales d'arbres totes a la vegada, no? S'entén que s'hagin de reposar a ser brat urbà, que no és infinit aquest arbrat urbà, però igual no fa falta fer-ho tot a la vegada, no? Perquè darrerament, com vist, hi ha molts arbres de la ciutat, i això és anar en sentit contrari. Quan tu bé deies, allò que s'hauria de fer és intentar reduir les superfícies impermeables i d'asfalt, que a més l'asfalt és pitjor que el que pot tenir, que és el negre, que és que absorbeix més calentor, que llavors, quan baixa la temperatura, amolla l'ambient, per tant, està fas en tant moment del dia baixa la temperatura, ni tant els vestes, i després, si a més això, anem generant més superfícies dures i anem tallant arbres, però efectivament anem en sentit contrari.
Perquè és que sembla que antigament en sapiguessin més. Jo dic que, per exemple, a Palma, si tu cerques ombres, anar a la Rambla i el Born. Ho he dit abans quan hem perdut la connexió. La Rambla i el Born se van començar a dissenyar a partir del segle XVII, quan se va desviar a la Riera. Perquè és que allà més trobes ombra. Home, no és que res dels homes, perquè tots són edificis, però és que Blanquerna, sí, però perquè no hi pega el sol, però és que tu te'n vas a qualsevol parc, però de fa 60 o 70 anys, que no hi ha una sola ombra. No sé si és per una qüestió de que són els arbres que donen ombra a qui no se poden sembrar, si no ferrarien, però és que hi ha molt pocs arbres, però de tota la vida, no ve d'ara, això. No sé si és per costum o perquè queda ben maco un disseny, tu que ets arquitecte, un disseny així minimalista i llis.
No.
Tu per què creus que deu ser?
No, espero que no sigui per això. No, vaja, el secret també és que tenim parcs relativament nous, en barres que encara no han acabat de créixer i que, per tant, tenen un port petit. Però sí que és vera que moltes vegades ens oblidem, com les persones, els equips tècnics que s'encarreguen de dissenyar aquests parcs, s'obliden que existeix un element meravellós, que són les pèrgoles, que recolzen aquesta ombra mentre els arbres tenen aquest port petit, fins que han crescut com per donar ombra, no? Per tant, sí que hi ha recursos i sí que hi ha estratègies per generar ombres a la ciutat, fins i tot mentre esperem que creixin a l'altre.
Clar, és que també dius que els edificis en els entorns urbans és que no deixen passar l'oratge. És mal de fer. Tu ara a mi me dius, no, és que ve vent de davant. I jo no ho sé, perquè jo tinc un edifici de quatre plantes de davant. Clar, els centres urbans, tu ara les avingudes, tu no saps de on ve el vent, és completament impossible, no deixa passar l'aire. Això també és una altra dificultat, no?
Sí, clar que sí. De fet, és generar aquests, diguem, túnels de vent a les ciutats. Això, per exemple, se xerrava molt en l'àmbit del terreny, per exemple, en el barri del terreny, no? El terreny era un barri exposat, s'embat, no? Just tenim la sort a Mallorca de tenir aquest embat, no? Però que el terreny, en el moment que se va construir el passeig marítim i que se va començar a alçar hotels, se li va llevar tot aquest embat, no? Per tant, va perdre no només la connexió amb la mà, sinó també la connexió amb aquest aire, no? I de fet, les avingudes són un corredor molt interessant, o haurien de ser un corredor molt interessant, per generar aquestes corrents d'aire que entrassin a la ciutat. Però efectivament els edificis i els edificis d'alt sobretot són un altre entrebanc i són un altre motiu pues, que se genera aquesta illa de calor i per pues, cada vegada la temperatura en els centres està pujant més.
I, bueno, i també, clar, és que el marge d'actuació a molts és mínim. Clar, s'hauria de modificar la normativa educativa per incorporar ombra i vegetació. Això, clar, això dependria, en zona socada, de la conselleria. Jo no sé si tu tens idea, tens notícies, si està damunt la taula aquesta qüestió, perquè, clar, és que els infants de cada vegada se tornaran més a les escoles. Jo ja passava que allò de menut és igual tot, però jo ja passava que allò de menut a l'escola, jo no sé si està damunt la taula. Tu saps si la conselleria això ho tenen en ment, eh?
Està, de fet, li hem posat diferents tècnics de diferents entitats, s'ha posat això damunt la taula diverses vegades, però és complicat, és molt complicat. No sé per què exactament repetir aquesta normativa, perquè bàsicament que seria perquè entenem que l'esport se pot fer a moltes superfícies, no fa falta que se faci damunt d'asfalt i no fa falta que se faci d'unes determinades mesures pintades com una pista de futbol, no? Podem fer esport moltíssimes maneres diferents. I jo crec que és una qüestió de voluntat política. Després, el tema de arbres, el tema d'aquests elements més naturals en els patis, també hi ha una reticència important d'incorporar-la i crec que és un tema de rentar-se les mans i de voler de no riscos, si vols, si això s'entén com a riscos, però risc, el fet que un infant pugui pujar un arbre, cau i fer-se mal. Però vaja, que d'això ho trob excuses de mal pagador, perquè realment se millora, s'aconseguiria amb aquesta modificació de la normativa, amb aquesta permeabilització de les superfícies de les escoles, amb aquesta incorporació de vegetació, no la podem posar, no la podem enfrontar que un infant pugui caure. Si puja un arbre, tots han caigut, no sé si d'un arbre, però qualque moment de la nostra infància, i aquí som, no? I, de fet, assumir riscos també és part d'aquest creixement i també és part d'aquest desenvolupament dels infants. Per tant, jo crec que és un tema de voluntat científica, com tu demanaves, si es poden instaurar, sí que és part. Però des de fa molt de temps que no sé per què no se vol avançar en aquest sentit. I jo crec que cada vegada és més necessari, si no ja imprescindible.
No, i ja veuràs d'aquí un parell d'anys, perquè així com anem, arribarà un moment que no serà imprescindible, serà urgent. Cristina Llorente, arquitecta i directora del col·lectiu Arquitectives, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Estarem en contacte perquè al cap de fi els arquitectes sou els que feis i dissenyeu els llocs on vivim les persones, i com si no fos important. Molt important. Moltíssimes gràcies, Cristina.
Gràcies.
Bueno, nosaltres arribem ara a un moment que volem saber què vos arriba des de Cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bona, Joan Ferrés, avui de què parlem?
I de Jaume, sí, seguim amb més novetats. De fet, avui sumant més novetats des de l'Ajuntament de Palma, perquè han de parlar de l'EMT, de l'Empresa Municipal de Transports, i els projectes previst per aquest 2026. Per això avui saludam el gerent de l'EMT, Juanjo Elías. Juanjo, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Gràcies per atendre'ns. I hem de parlar d'entrada, com a projecte també del mes inicials, que m'hauràs d'explicar de què se tracta, perquè s'ha de començar a construir de cara a aquest 2026 la construcció del centre EcoMT. Explica'ns de què se tracta.
Bueno, pues, quan vàrem entrar en el 2023, ens vàrem trobar amb unes cotxeres que estaven massa ocupades de vehicles, és a dir, era una cotxera per 150 vehicles, i CMT tenia 250. Això provocava pues, que no hi ha espai, que s'hora de maniobrar pues, els dificultors, i dificulta la feina en el taller, per les feines nocturnes, perquè han de moure molt de vehicles per poder moure un, i varen començar a veure la necessitat de crear un nou centre. Varen poder identificar un solar en el qual se podria construir un nou centre d'operacions. Varen xerrar amb l'Ajuntament, era un solar de l'Ajuntament, se nos ha cedit aquest solar, i des de fa un any estem fent feina amb aquest projecte constructiu per poder posar allà una cotxera per 113 vehicles totalment elèctrics, de 0 emissions, amb unes marquesines amb plaques solars per poder tenir autoconsum i els carregadors necessaris per poder carregar de forma nocturna els vehicles i puguin sortir el dia següent a fer el seu servei, juntament amb un taller per poder reparar aquests vehicles elèctrics.
Altres novetats que també hem estat seguint ja d'aquests mesos i que el 2026 ja també serà una realitat, aquesta targeta única. Explica'ns com va el procés, que ja es pot aconseguir, però que ja el que del 2026 ja formarà part de... haurà de formar part de la nostra cartera, per dir-ho d'alguna manera.
Correcte. La targeta única sorgeix arrel de que jo vaig estar ja a l'empresa municipal fa 20 anys com a director financer, ja va haver un primer inici de juntar MTN o consorci i se van produir les circumstàncies suficients i adequades per poder tornar a iniciar aquest contacte, per poder xerrar amb el govern i amb el CTM per unificar-nos en el transport, fer aquesta targeta única, tecnològicament... avui en dia és molt més fàcil per la tecnologia que tenen les targetes, que ja no és una informació que està gravada dins una targeta dins un xip, sinó que és una tecnologia on tota la informació està a la xarxa, a la nube, i gràcies a aquestes primeres converses i veure que era una cosa bona per als usuaris, no varen posar a fer feina amb aquest nou sistema per implantar-lo dins CMTE. I això, duim aquest any fent feina. Aquest mes de novembre començarem a fer ja qualcuna prova amb qualcuna de les línies per veure que tot està funcionant correctament, sobretot el tema del pagament en targeta de crèdit, que això CMTE avui per avui no és possible, i en els vehicles d'estip o s'atip i en el tren sí que és possible. Per tant, a partir d'aquí estem ja fent feina perquè a partir d'abril de l'any que ve, del 2026, ja estem una realitat a tots els autobusers de CMTE.
Què dir, per tant, i hem pogut repassar algunes de les diverses novetats previstes per a l'EMT, recordant també, en aquest cas, l'increment que hi haurà de plantilla de l'EMT, especialment la contractació de conductors per atendre més línies de busos i per millorar freqüències. I són algunes de les novetats que m'ho volgut repassar avui amb el gerent de l'EMT, Juanjo Elías. Juanjo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies a tots.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és cultura.
La Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fem plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
El dia amb Jaume Noguera.
Friends, Euro Express.
hem de parlar de supercomputadors, òbviament hem de posar música de Kraftwerk, de Ralph und Florian, amb aquesta Trans Europe Express de l'any 1977. Ara, imagina, si fa temps que estaven en marxa la música electrònica dels alemanys de Kraftwerk. Per què posen Kraftwerk? I perquè són supercomputador de Balears, que se diu en realitat Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes, ja està instal·lat en un 35%. Està en Esparabit, a Palma, i podria estar operatiu el mes de juny de l'any que ve. El supercomputador el durà a la universitat i podrà fer càlculs d'alt rendiment i intel·ligència artificial i servirà per tot Balear, no només per la universitat. Parlem amb Albert Ortiz, el catedràtic d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors a la UIB. Alberto, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bueno, el supercomputador l'operarà a la UIB, però és del govern d'Espanya, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica. És a dir, que l'accés serà per investigadors, però no només per la UIB. Vull dir que se podrà, o tindrà molt d'usos, no?
Sí, efectivament, aquesta és la intenció. És a dir, el que es diguem la gestió se farà des de la UIB i la intenció és donar-li el major ús possible. Certament, des de la universitat, els propis investigadors s'espera que en facin ús, però al mateix temps també la intenció seria que el que diguem, podríem dir l'ecosistema d'investigació i innovació de la comunitat també pugui fer ús del supercomputador, tant la part corresponent a càlcul del rendiment com la part que ara darrerament sona tant, que és la part més d'intel·ligència artificial, que requereix d'unes capacitats de càlculs també bastant, bastant importants.
Bueno, també hem de recordar que no és el primer supercomputador. Ahir, per cert, vaig recordar a través d'un concurs el primer supercomputador dels anys 40, ENIAC, aquell Electronic Numerical Integration en computer de 1946, però clar, ocupava com a dues habitacions. Era una cosa enorme. No sé ara, perquè nosaltres ens puguem imaginar un supercomputador d'avui en dia, com serà de gros, perquè clar, jo aquí davant tenc un portàtil, jo tenc un PC. Com serà aquest supercomputador? També serà enorme o avui en dia això ja no funciona així?
No, això ja és diferent. Afortunadament, hem aconseguit integrar circuits molt complexes en un espai molt reduït, que és el que denominam popularment com a xips, i amb això podem fer computadors molt potents. Certament, el portàtil que tenim damunt de la taula o l'ordinador de sobre taula té unes capacitats computacionals respecte d'aquell computador que tu no recordaves, l'ENIAC, té unes capacitats molt, molt, molt més altes de del que podíem aconseguir en aquells moments, i aquell el primer computador necessitava una habitació sencera per ell tot sol. Però encara així, els portàtils que tenim nosaltres damunt de la taula per treballar habitualment i un ordinador sobre taula igualment, no tenen les capacitats que es necessiten per certes aplicacions. I per això es necessiten supercomputadors. Bàsicament, el que estem fent és com si posessin molt de portàtils un al costat de l'altre, interconnectats amb una xarxa superràpida, etc. Doncs això és el que més o manco, i sense entrar en els detalls, se podria entendre com un supercomputador avui en dia.
D'acord. Me recorda les render farms del principi de l'animació digital, que tenien un caramull d'ordenadors fent renders que duren el mateix temps. Això, però ara, en un tot sol, no? Perquè me'ls facem una idea.
Sí, exacte, sí. El que passa és que això, diguem, dins de lo que és un entorn de supercomputació, no podem pensar ordinadors amb el seu monitor, com per exemple és el cas d'un portàtil, sinó que el que tenim són armaris, literalment, en els quals s'allotgen aquests recursos computacionals, que són, en realitat són circuits electrònics, són la part del computador, diguem, si li llevam tot el que té a veure amb la interacció amb l'exterior, monitor, impressora, etc. I tot això se va col·locant dins d'aquest armari i després tu el que fas és posar uns armaris al costat dels altres, amb el qual tens, diguem, més computadors encara, i tot això adequadament interconnectat perquè se pugui transmetre informació d'una a l'altra de manera molt ràpida, i en el final el que tenim és una capacitat de còmput moltíssim més gran que la que tenim amb un ordinador individual que tenim damunt de la taula.
Capacitat de còmput, anem aquí. Què pot fer? Per què pot servir? A més, si m'has pot posar un parell d'exemples que entenguem tots els que no tots els que no en sabem. A on mos pot dur i amb què mos pot ajudar, per exemple?
Bueno, doncs mira, dos exemples molt fàcils. D'una banda, per exemple, una cosa que fem contínuament, i ara cada vegada més amb els mòbils, perquè directament ho podem consultar quasi, diguem, en temps real, que és la predicció del temps. Per predir el temps, per tenir aquests mapes que ens mostren cada dia amb les prediccions de si plourà aquí o plourà allà, etc., aquí s'han de fer una quantitat de càlculs espectacular. I, a més, no només això, sinó que necessitem que això se faci molt ràpid, perquè, clar, jo no puc estar dos dies fent càlculs per produir la predicció meteorològica de demà, perquè quan jo tingui el resultat ja s'haurà passat el dia. A la qual necessito molta rapidesa per poder fer molt de càlculs. Doncs aquest seria un cas perfecte d'aplicació d'un supercomputador. Quan un, diguem, fa la programació d'aquest tipus, diguem, d'aplicació, no se pot fer de qualsevol manera. S'ha de fer de tal manera que se pugui aprofitar la màquina i que se pugui, bàsicament, el que se fa és que se fa el problema se divideix en problemes molt petits que se poden enviar a processadors individuals i, per tant, si tens molt de processadors, molt de computadors, un darrere l'altre, pots repartir el treball entre tots ells i aconseguir això que te deia de fer molt de càlculs i al mateix temps en un temps controlat. I l'altre exemple té a veure amb el que deia abans, el tema de l'intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial necessita de fer molt de càlculs repetitius i necessitem, diguem, uns computadors especialment preparats per això. És més o menys la mateixa idea, només que per aplicacions diferents, que és el que veiem avui en dia, per exemple, amb intel·ligència artificial, amb capacitat de detectar objectes en les imatges de manera molt ràpida i molt acurada, etc.
També, per exemple, per treballar nous materials o medicina o energia, se pot fer càlculs també dirigits a solucions en aquest sistema, en aquest camp?
Sí, sí, sí. Exactament. És que és més o menys el mateix problema que comentava abans de la meteorologia, de poder fer prediccions meteorològiques. Aquests són camps, els que tu mencionaves, per exemple, el disseny de nous materials, en el final acaba convertint en que s'han de fer molt de càlculs, que molt d'ells se poden fer, diguem, en paral·lel, i per tant, si tu tens una col·lecció de processadors que pots posar tots ells en marxa, tens molt d'aquests processadors, doncs pots llançar aquests processos damunt del supercomputador. I el que només amb un computador, amb un, diguem, computador normal, a lo millor requeriria una setmana de càlcul, doncs a lo millor resulta que en una hora, dues hores, ho tens fet en un supercomputador.
Bueno, el cert és que s'integrarà en la xarxa espanyola de supercomputació.
Sí.
Serà el número 12, n'hi haurà a Madrid, Andalusia, Castellalló, Extremadura, Galícia, Cantàbria, Navarra, Aragó... Clar, si tot fan feina en el mateix temps, seran com un super, super, super ordenador, no? Com un...
Sí,
bueno. Com un superheroi de pel·lícula, no?
Sí, bueno, en realitat no és que treballin, és a dir, quan xerran de la xarxa espanyola de supercomputació, en realitat és una, diguem, és una associació de centres de supercomputació a nivell espanyol, que aquesta associació serveix, doncs, d'una banda, per compartir recursos, per poder... dur a terme tota una sèrie de qüestions que si estiguessin aïllats doncs no se podrien resoldre igualment, però en realitat tu no executes una aplicació, la solució d'un problema en tots els supercomputadors de la xarxa, sinó que la manera habitual de treballar dins de la xarxa de supercomputació és que tu presentes una proposta, si aquesta proposta s'accepta, te donen, diguem, una reserva per treballar en un dels nodes, en un dels supercomputadors de la xarxa. I tu, durant un cert temps, pots allà llançar els teus processos i obtenir resultats, etc.
Per juny el tindrem en marxa. Professor Ortiz, me permeti que li conti un acudit d'informàtics que me vaig inventar l'altre dia. Un informàtic li diu a un altre 0-1-1-0-1 i l'altre li diu 0-1-1-0-0 i l'altre se posa a riure. No sé si li ha agradat. Xerrava en un binari. És una xerrada que se m'ho va ocórrer. Professor Ortiz, moltíssimes gràcies. Una verdadera xulada poder parlar d'aquestes coses i aquí, a que nostra, a la universitat, en Esparvit, un supercomputador. Exacte. Moltíssimes gràcies. Gràcies, professor. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres ara estem per poder fer la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina, Joan Farrés, benvingut de nou, que avui mos fa mirar cap a Manacor.
Efectivament, Jaume, avui és una bona ocasió. He pensat que és una bona ocasió per el que fem cada dia, intentant parlar de com som els mallorquins i mallorquines. I d'avui en tenim una nova mostra que serveix precisament per donar a conèixer la nostra cultura a tothom que ho vulgui. Perquè, concretament, a Manacor han creat una iniciativa ben curiosa, la de les parelles culturals. Una iniciativa que neix del Museu d'Història de Manacor i que convida a crear brussoles culturals i exploradors culturals. I em volen parlar amb la directora del museu, Madalena Sales. Madalena, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Conta'ns, perquè mos crida l'atenció d'entrada aquests dos conceptes, això de brussoles i exploradors culturals.
Bé, les parelles culturals formen part d'una exposició que tenim en marxa que se diu Manacorinitats, i tracta el tema sobre la identitat. En aquest sentit, bé, tot parteix d'una feina prèvia que hem desenvolupat durant més d'un any, i a la vista un pot de resultat que ens ha donat l'exposició una vegada inaugurada, vàrem pensar que estaria bé posar en marxa aquest projecte, que un pot ser objectiu és que sigui un programa intercultural on vinculem gent nouvinguda però que ja té un coneixement de, per exemple, de la llengua catalana o mallorquina, com li vulgueu dir, i que a través d'una persona que és d'aquí de Manacor entren en contacte perquè aquesta persona li mostri pues, trets identitaris que surtin a l'exposició, ja sigui des del punt de vista de festa, de gastronomia, d'espais, d'artesania, i en el mateix temps la persona que fa d'exploradora pues, també li mostri com aquests aspectes que per nosaltres són identitaris a Manacor també les viuen ells en el seu país d'origen.
Madalena, ara que ho deies, parlant de nouvinguts, jo si a un lloc he vist nouvinguts amb un jersei de Sant Antoni és a Manacor, precisament. Troc que teniu bastanta feina avançada en aquest sentit.
Bé, a veure, Sant Antoni, la feina aquesta que hem fet, no?, d'enquestes i xerrant la gent, evidentment, és la festa per antonomàcia a Manacor, val? Després, a dins l'exposició mateixa, si la visiteu, trobareu veus, no?, que diuen com ha canviat aquesta festa des de molt de punt de vista, i aquest canvi són fruit de la societat a la que vivim, evidentment, no? Des de que vagi la primera dona l'any passat amb els dimonis, com que la festa a lo millor s'estigui convertint en un... Ara estic intentant trobar la paraula correcta, amb un... com un escaparate, no? Amb un mostrador. Val? On pareix que si no visites tots els foguerons i passes per tots els passos d'aquesta festa, com que no vius la festa. Bé, jo crec que en els fons es veu que hi ha feina feta perquè aquesta festa se coneix, però a l'exposició se posen moltes coses damunt la taula, no? De com pensam que s'ha de viure aquesta festa, com se pot viure, i també com ens plantejam que se visqui de cara en el futur. I crec que això és interessant, no? Donar veu a molta gent diversa per trobar, no?, totes aquestes manacorinitats, no?, tot aquest punt de vista que estan presents en el municipi.
unes mancomunitats, com deies, que poden conèixer les persones que s'unessin amb aquestes parelles culturals, aquestes brúixoles i exploradors culturals. Quins són els requisits per formar-hi part, Magdalena? Però també si hi ha oients interessats.
Bé, el requisit és cal ser major d'edat i tenir almenys un coneixement bàsic de català, no? Per poder mantenir una conversa o almenys per poder entendre a la persona que fa de brúixola, val? Aquests són els dos requisits fonamentals. A partir d'aquí, en el nostre programa, que està penjat a la pàgina web del museu i que també està repartit en paper per diferents punts del municipi, tu rellenes un formulari i en aquest formulari tu indiques un poc les teves preferències, no? Si vols que la persona que es faci d'explorador o de brúixola vols que sigui un home o una dona, el rang d'edat en el que vol que estigui, un poc per quan nosaltres creem aquestes parelles que hi hagi una mica d'afinitat entre elles.
Mm-hmm. Magdalena, parlaves d'aquesta exposició que ja fa setmanes que vau inaugurar, aquestes mancomunitats. Un dels moments més recordat d'aquesta inauguració, en aquesta trobada, aquest diàleg que es va crear entre l'actor Toni Gomina i l'humorista Younes Chaib, per part de Younes, li deia en Toni Gomina, li va dir, el teu Manacor ja ha passat. I en Toni Gomina, com a resposta, li deia, sí, però el teu Manacor que ve escarrufa. Curiós, eh? O sigui, va ser...
Va ser dos
se van enjuntar. Va triar una molt bona manera, no?, d'enfrontar, amistosament, evidentment, dues generacions, dos moments molt diferents, no?, de Manacor.
Sí, però en el fons es posar damunt la taula aquest diferent Manacor que hi ha, no?, perquè a lo millor per un sector de població pot ser que se vegi un Manacor molt clar, en canvi per un altre no, i també jo crec que es crea espais de diàleg, no?, i espais de com ho volen construir en el fons. I també hi ha una cosa que és el que està en Manacor, no?, i aquesta visió més romàntica i el que és, i que no entri en conflicte aquesta com a tradició que molts entenen com a que pot perdurar, però que en el fons el món és canviant, estem en un món globalitzat, i el que aquest fet d'aferrar-se a la tradició és perfectament vàlid, però això no significa que siguin inamovibles, vull dir, són adaptables i són fruit dels temps que ens toca viure. I jo crec que és aquí on hi ha un diàleg interessant a treballar.
Uh-huh. I d'allò segur, comença aquest projecte de parelles culturals, teniu més informació, al nostre tu 84 30 65 o al correu electrònic madrove@manacor.org. I na Magdalena, sí, com a directora del Museu d'Història de Manacor, gràcies per atendre'ns.
Gràcies, moltes gràcies. També dir-vos que aquest projecte de parelles culturals ha estat dissenyat per dues joves, na Caterina Sant Andreu i na Maria Neus Adrobe, que són dues joves amb molta empenta i que han posat molta damunt aquest projecte.
Bona feina, gràcies.
Moltes gràcies, Magdalena. Bona nota, ara d'aquí un instant. Se parlarem d'aquelles despeses formiga, allò que gastes i no tant temps, i després, a final de mes, dius, i és per dalt, jo hagués pogut aquí estalviar-me un bon dobbé, sigui que hagués anat més viu. Amb aquí, idò, en Maria Antònia Esquines, a Mallorca Jove, d'aquí 30 segons.
IB3 Ràdio és participació.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? Idò vine a Muro, vine a veure-la. Paradetes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, Fira de la Carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
Si sona Alphaville i és a punt d'acabar el programa, és que és dimecres i hem de donar la benvinguda a Maria Antònia Esquines, Mallorca Jove. Com estàs? Benvinguda.
Bon dia, Jaume. Bon dia a tots.
De què parlàvem avui? Conta'm.
Avui parlarem d'un tema que ens toca molt de prop a tots, que són les despeses innecessàries que fem els joves i no tan joves.
Això t'anava a dir, me sona. Qui no ha gastat de més en alguna cosa que després ni tan sols recorda?
Així és, Jaume, i no parlarem només de comprar roba, sinó de moltes coses que fan per inèrcia i que ens buiden la cartera fora que mos n'anem.
I d'anem amb un clàssic que jo ja me n'he llevat una mica, que és del menjar ràpid i delivery. Jo me n'he llevat una mica, és cert. Ara comença a tenir-ho controlat.
Tot s'ha de dir que molt de joves demanam menjar fora cada dia perquè pot, per ventura, mort fa haver-se cuinar, mm-hmm. o no sabem, no tenim moltes habilitats a la cuina encara quan mos acaben d'independitzar. Però és que si t'atures a pensar-ho, un cafè i un croissant cada matí ja poden sumar més de 100 euros al mes.
Sí, que només sigui de dilluns a divendres.
Sí, sí,
posa
sí.
Posa que t'agastis 5 euros cada matí. Són 100 euros al mes. És una dobbelada. És una dobbelada, 100 euros, avui en dia. Tu no te'n recordes, però 100 euros són 16.000 pessetes. I jo de vegades ho penso en pessetes i dic, això és una barbaritat. I després les subscripcions. Jo perquè ho tenc per la família, perquè jo no ho mir, però Spotify, Netflix, Disney, Prime, i jo no els emprei, sempre a la família, perquè, clar, hi ha subscripcions que de vegades estan tants i dius, i jo fa mig any que estic pagant això i no...
Totalment. És cert que moltes coses podíem prescindir, a lo millor mirant-ho per internet o això, però no ho feim, el més aviat pagar i tenir la nostra televisió.
Sí.
També després, no sé si opinaràs del mateix que jo, però els típics gadgets que és, per exemple, comprar un mòbil nou cada any, uns auriculars que estiguin de moda perquè ara ja no se duen els que van per via Bluetooth, sinó els que han tornat a de que duen cable, i quan ho sumes tot aquests petits capritxos, la veritat que és un autèntic malbaratament. Poor little rich girl, you're a bewitched girl, you better beware, better beware. I com deis dels snacks fora de casa, quan quedeu amb els amics per fer un refresc, una patatilla, cosa així que dius, no passa res per un dia, però si ho penseu, cada vegada que quedeu a un bar, sempre preneu alguna cosa.
Efectivament, jo per això, ara que és a feina, varen comprar una màquina de cafè. Jo me compro les meves càpsules, que ja sé que no són el millor cafè del món, que me surten més barates, de marca blanca, d'una determinada marca, i me compro una capsa de sucre, i he fet comptes, i que hi guany, però una
dobbelada.
Una dobbelada. Amb un doi comes un cafè cada dia, que és, més que res és el ritual de prendre un cafè. Un cafè de 3 de matí, a les 6 i mitja, 7 de matí, em va arribar, i multiplica per 20.
Tot suma. O sigui, també tenim altres sortides, no només aquestes, sinó més com a discoteques, concerts, que evidentment són necessàries i sempre has d'estar disposat a fer un plàstic així, però cada cap de setmana gastar-se 50-60 euros, que no ho pareix, però dius, vinga, me compro una entrada per anar a aquesta festa. Ja són 15.
Clar.
Però abans hem d'anar a sopar, 15 Exacte. Més. I en el final tot ho sumes i és una barbaritat de dobbers en un cap de setmana en qüestió d'hora o 3 dies.
La darrera vegada que vàrem anar a una determinada zona de copes, la meva dona i jo, només, mos va costar més les copes que sopar.
Veus?
I vaig dir, però això què és? No he mort ningú. I vaig dir, saps què? Així, acordar, la propera vegada no hi anem, i així
Exacte.
Tenim per anar a sopar una altra vegada. Me va costar més cara les copes que et sopar, i això fa
mal.
I no, i que fa 30 anys no passava. Antigament, podies sortir, però no podies anar a sopar, perquè era més cap sopar que sortir. I les compres per impuls, que jo de vegades me passa, enviament express, jo tinc totes les eines possibles del món i tots els conversors de jack, mini jack, de USB-C a micro USB, tot això jo ho tinc, que meva. El cable que vulguis, jo el tinc. I de vegades els he comprat per impuls, perquè sí. menester. En realitat, no els he de menester.
I també moltes vegades, de qualque manera, s'aprofiten un pot d'altres dient t'arribarà en 3 o 4 dies, i com que som impulsius, exacte, agafes aquesta opció que sempre costa una micona més que es preu normal, si esperes a que vengui en el dia que li pertoca. També xerrant de pagaments, un poc cap als videojocs, tots els que siguin skins, que són aquests personatges, per exemple, de jocs, lootboxes, jo tot això te diré que és cosa del meu germà, per això me n'entero un poc, perquè si no no tindria ni idea, i jo el veig, ai, tata, ara he de comprar això perquè no sé què. I sembla una tonteria, però també, si ho sumes, de qualque manera, és un altre forat en el pressupost. Money.
Jo te diré la veritat, jo vull saber què era tot això de lootboxes i skins la setmana passada, perquè me diu el menut, me pots fer un bízum de 15 euros?
I tu?
I li dic, però, i per què? I me diu, no, perquè és que he de pagar una cosa de la Play. Dic, però què has de pagar de la Play? Però si ja...
Ja te la vaig comprar, ja tens els jocs.
Ja la tens, diu, no funciona jocs, això, així, exacte. Això. Dins el joc has de seguir comprant coses. I jo vaig dir, però i quin negoci és aquest?
No sé on arribarem.
No sé on arribarem. Bueno, i doncs, Maria Antònia, consells per donar als joves, i no tan joves, per no gastar de més, digues.
Primer de tot, fer un pressupost. Saber que entra i que surt cada mes ajuda molt. Evidentment, depèn del sou de cada persona o l'estil de vida, la situació familiar a casa, sempre podrà gastar més d'un mes o un altre. Segon, repensar cada compra, evidentment. Si ho necessit realment, em puc prescindir d'ell o esperar fins i tot tenir un racó, perquè estalviar també és un bon consell que diria. I tercer, aprofitar les rebaixes, alternatives gratuïtes, que moltes vegades volem unes botes i per no esperar-nos ara que hi haurà aviat el Black Friday, les compren ja per el doble de preu. Per tant, s'espera, a vegades val la pena.
Jo també tinc un truc que es posarà a la senaia de descomprar abans de comprar, i demà tornar a mirar. I dic, no, i aquí...
Millor que no.
I aquí a Ullé. També poden cuinar que nostra,
sí.
Fer coses creatives nosaltres dins que nostra, que també és divertit i passes el temps, perquè cuinar a casa fa pereça començar, però anem, és com fer exercici. Una vegada t'hi poses... I a més, quan ho fas tu, és molt més bo.
Sí, se podria dir handmade.
Sí.
Tot
sí,
fet a mà, no?
Bo,
sí, totalment.
Fet a casa.
I també, finalment, estalviar sense patir. Ja ho he dit, que estalviar que és una de les opcions, però com a posar-te un petit objectiu cada mes i premiar-se quan s'aconsegueix. Sé que hi haurà mesos que no podràs, però jo, per exemple, tinc una guardiola i sempre que puc hi van ficant. Doncs ves ara que hem de fer, per exemple, el viatge de final de carrera, ho agraeixc, perquè dic, si ho hagués de deixar anar tot de cop, no m'aniria bé, però com que tinc un raconet, vaig ficant i a poc.
I mirar molt bé les factures, que no vos cobrin res mai de més, perquè hi ha molta gent que no mira les factures del llum, el mòbil, mirar-ho tot bé.
Un tiquet d'un bar.
Un tiquet d'un bar, que te poden dur compte de vora, i de vora a 10 i tu només a 2. Aneu molt alerta, mirar-ho sempre.
Jo no sé, Jaume, si vas veure la notícia, no me'n recordo exactament de bona era, però un home anava en el seu bar de confiança, era una persona major, i sempre li deia, cobre-me, i li donava la targeta en el cambrer. I resulta que cada vegada que feia això li estava cobrant 100 euros per un cafè i unes tostades.
Mare.
I se'n van donar compte quan ja duia 500 euros. A més, no me'n recordo molt bé, vaig llegir la notícia per damunt.
I de vaig un poc a vergonya. Vaig un poc a vergonya. Es... Damunt que te demostren confiança.
Totalment.
Això sí que és barrut. I més una persona major. Bueno, ja ho veus. No s'ha de renunciar a tot per estalviar. Només hem de ser conscients del que gastem. I per què? Maria Antònia, moltes gràcies.
A vosaltres, fins dimecres que ve.
I doncs, el Money de Pink Floyd. Vos deim adeu, fins demà. Salut.
certainly wasn't the right.
Yeah, it's definitely the right. Like, he's cruising for bruising.